I amb aquest derbi a les portes serà dissabte al vespre, que la situació de l'Espanyol no està per festes, ho ha deixat ben clar el nou entrenador, el Pito Velardo, a la seva arribada. Els blanquiblaus ja porten dos entrenaments aquest 2020 i el Barça encara no n'ha fet cap. Montserraia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Comencem per la situació de l'Espanyol, que sí que s'ha entrenat. Un dels capitans, David López, ha assegurat que el canvi d'entrenador i les vacances han portat un canvi de xip. Aquella plantilla enfonsada, diu, després de perdre a Leganés, diu que ha recuperat l'alegria.
Sí, diu López que Velardo els ha portat energia positiva, optimisme, i els ha transmès que han de fer un reset i començar de zero, i que la salvació no és pas tan lluny, tan sols a 5 punts.
Tots teníem que seguir creient, que teníem que estar molt units en aquestes situacions tan complicades. El vestidor ha d'estar molt unit, no començar a separar-se, i el que em referia, el més important, que hem de creure i tots junts. I fins al final, fins a l'últim partit, no sé què passarà, però, bueno, sí que sé el que passarà, però sobretot el més important és que hem d'estar fiats i pensant tots en l'únic objectiu, que és la salvació.
Amb Velardo, entrenador, l'Espanyol ha tornat a un sistema amb una línia de 4 amb l'objectiu de millorar la defensa davant dels molts gols que ha encaixat l'equip. David López admet que ell com a central se sent més còmode amb aquest sistema, però que si ha de jugar de mig centre s'adaptarà que decideixi l'entrenador. En tot cas, el capità blanquiblau està plenament convençut que se salvaran i creu que el fet que el derbi arribi a l'estadi de l'Espanyol amb l'equip en aquesta situació pot ajudar-los a donar-li la volta.
És un partit on tenim que defensar la història, l'orgull d'aquest club, l'afició, i més ara que ho està passant molt malament, doncs és un partit idoni per donar-li la volta. Segurament, si guanyem el dissabte, una part de la temporada que l'estem fent tan malament se'ls oblidarà. Deixar-nos tot fins a l'últim minut, i segur que d'aquesta forma ells estaran orgullosos de nosaltres, i així serà la forma d'enganxar la gent.
I el Barça no fa fins aquesta tarda el primer entrenament del 2020. En teoria hi ha d'haver els jugadors sud-americans Leo Messi, Luis Suárez i Arturo Vidal, que fins ara han estat de vacances, Salmo.
El Barça s'entrena aquesta tarda a les 5, ja amb el retorn dels futbolistes sud-americans, a excepció de Neto i Artur, que han tornat abans. Ja han arribat Leo Messi i Luis Suárez amb vol conjunt. Han arribat fa poc menys de mitja hora. D'aquí una estona, a un quart de 4, està prevista l'arribada d'Arturo Vidal. Valverde tindrà dues sessions per treballar amb l'equip al complet, la d'avui, aquesta tarda, i demà en la prèvia del partit. Demà l'entrenament és a les 6 de la tarda, una hora abans, a les 5, serà la roda de premsa d'Ernesto Valverde. I al migdia, la tradicional fotografia d'entrenadors, Abelardo i Valverde a la gespa de Cornellà al Prat. Dos tècnics que avui han protagonitzat el primer enfrontament distès i divertit del Barça i l'Espanyol a les xarxes socials. El club blaugrana, a través de Twitter, ha fet una piulada recordant el passat del Pito Abelardo com a jugador del Barça, i l'Espanyol ha respost ràpidament recordant que Valverde va ser jugador i entrenador del club blanquiblau. De cara al derbi, Valverde no podrà comptar amb Artur, lesionat, que estarà 3 setmanes fora de l'equip per una pubalgia. Tampoc Dembélé, que continua recuperant-se. I tampoc Carles Alanyà, que està ja cedit al Betis. A tot això, té tots els números de ser baixa el porter Marc-André Ter Stegen per les molèsties al tendó rotulià del genoll dret. De fet, Neto va accelerar el seu retorn a l'equip per estar a punt pel derbi.
Derbi a banda, dos vells coneguts de l'afició del Barça viuen el seu millor moment des que van arribar al Japó. Josep Anton Aïsa, bona tarda.
Bona tarda.
Són David Villa i Andrés Iniesta, que han estat protagonistes de la roda de premsa de celebració pel títol de Copa que va aconseguir ahir el Vissel Kobe.
Ha estat la darrera roda de premsa de David Villa com a futbolista. Els dos minuts que va jugar a la final de Copa van ser el seu comiat oficial. El Vissel guanyava 2-0 al Kashima. David Villa, que sortia d'una lesió, va jugar el temps de descompte i així va poder acomiadar-se amb tots els honors.
Tuve el percance de la lesión y he estado durante todas estas semanas intentando trabajar lo mejor posible para llegar a la final y poder ayudar de una manera u otra al equipo y bueno, pues como te digo, la frase sería el mejor final posible para una carrera de la que estoy muy orgulloso, el tomar la decisión de venir aquí a Vissel Kobe y de, bueno, junto al equipo y al club de Vissel Kobe hacer historia aquí en Japón con el primer título de la historia de Vissel Kobe.
Villa es retira, però Andrés Iniesta encara té corda per estona. El migcampista de Fuente, el Villa, creu que el títol que van aconseguir ahir a Tòquio és el primer, però n'han de venir d'altres.
Un paso muy importante, creo que debe ser un paso que nos haga seguir creciendo. Llevo año y medio aquí, el equipo ha pasado momentos difíciles, pero lo de hoy pues nos hace muy felices y tiene que ser una motivación para para seguir creciendo, para hacernos fuertes en la J-League, para ser un equipo que los rivales puedan respetar y temer.
Thomas Vermaelen va ser titular a la final, Sergi Samper no la va jugar.
I encara un altre exblaugrana que avui és notícia.
Zlatan Ibrahimovic, el davanter suec, ha arribat en avió privat a Milà, tot és a punt per la seva presentació. Torna a la ciutat on va viure 5 anys, 3 com a jugador de l'Inter i 2 del Milan.
Sí, molt emocionant, perquè sempre he dit que això és casa meva. Finalment sóc aquí. He estat en molts altres equips, però he tornat. I això és el que importa.
Més futbol internacional, el partit entre el Liverpool i el Sheffield tanca avui la jornada de cap d'any a la Premier. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Els de Jürgen Klopp busquen mantenir les distàncies sobre els seus perseguidors, que no afluixen la pressió, una pressió que fan de lluny, això sí. Ahir van guanyar tant el Leicester com el City.
Sí, tot i que la distància és encara molt àmplia a favor del Reds, són 10 punts d'avantatge respecte al Leicester i 11 del City. A més, el Liverpool ha jugat, de moment, 2 partits menys. Avui els de Jürgen Klopp reben a partir de les 9 el Sheffield United, un Liverpool en què tot funciona i per això Klopp no espera més fitxatges en aquest mercat d'hivern.
I know it, but...
Ho sé, crec que cada any tenim la mateixa situació. Si la gent em pregunta si vull fitxar un mig centre, diria sí, però en 2 setmanes no, sempre és complicat. Per tant, probablement no estarem massa ocupats al mercat hivernal. Veurem què passa, però és poc probable.
Recordem que el Liverpool ha fitxat fa poc el migcampista japonès de 24 anys, Takumi Minamino, procedent del Red Bull Salzburg. I ahir es va disputar el gruix de la jornada número 21 a la Premier. El nou Arsenal de Mikel Arteta es va imposar per 2-0 al Manchester United en el partit de la jornada. Per cert, ahir el tècnic de l'United, Solskjaer, va confirmar que Pogba ha recaigut de la seva lesió al turmell i estarà com a mínim un mes de baixa. La jornada d'ahir també va deixar polèmica amb el VAR. Va ser en el partit entre el Burnley i l'Aston Villa, on el Villa va veure com el Burnley anul·lava un gol per fora de joc mil·limètric. A més, el partit es va aturar durant forces estona, precisament del pes que té el VAR respecte a l'àrbitre de camp, se n'ha queixat el tècnic del Tottenham, José Mourinho.
The referees are not the referees.
Els àrbitres no són els àrbitres. Crec que el VAR hauria de canviar el nom perquè no és veritat que sigui un àrbitre assistent de vídeo. Hauria de ser VR, àrbitre de vídeo, perquè ells són els àrbitres. Els nois que estan a l'oficina són els que prenen les decisions importants al partit.
They are the ones that make the big decisions of the game.
Per cert, un Tottenham que va perdre per la mínima al camp del Southampton.
Deixem el futbol. La Premier ha estat una constant aquestes festes de Nadal. Passa el mateix amb l'Eurolliga de bàsquet. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
I avui torna a haver jornada, la 17a, i el Barça es juga a Vitòria i amb bones expectatives.
Bé, el Barça comença l'any, sí, de manera molt diferent com ho ha fet aquestes últimes temporades. Per exemple, els últims anys, aquestes alçades, l'any passat el Barça era 7è, fa 2 anys era 11è, en fa 3 era 12è i avui, a dia 2 de gener del 2020, el Barça és líder, de manera que el Barça aspira a consolidar una plaça a una pista avui difícil, la pista d'un equip que busca un revulsiu, com és el Baskonia, i avui justament Dusko Ivanović redebut a casa en la tercera etapa com a entrenador de l'equip basc. Per tant, des de Vitòria es considera que Dusko Ivanović pot ser aquest revulsiu que estan buscant. Al costat, el Barça Víctor Clavé, que va reaparèixer ja contra el Madrid diumenge passat, localitza en Ivanović un possible focus de perill.
És un rival que conocemos bien, que además ahora con el cambio de entrenador es el primer partido que juegan en casa con Ivanović y seguro que están con una extra de motivación también contra un rival conocido y bueno, yo creo que van a salir con ese extra para intentar cambiar la situación en la que están ahora.
I és que Dusko Ivanović coneix molt bé Vitòria, sap el que cal, de fet compta també amb el suport de Querejeta, que és el president, i per tant té carta blanca per fer i desfer. Ivanović, però, no només és exentrenador del Baskonia en 2 etapes, també va entrenar al Barça. Aquest gener, de fet, fa 12 anys que el van cessar, però va ser a Vitòria amb qui va aconseguir el màxim nombre d'èxits, 2 lligues, 4 copes, i de lliga, per exemple, la que va guanyar contra aquell Barça que el 2010 havia aixecat ja una Eurolliga, a més, amb una final que la va guanyar 3-0. Enguany Ivanović ha debutat amb 2 derrotes sonores, una a l'Eurolliga i l'altra a l'ACB, però totes dues eren a fora. Per tant, avui Ivanović debutarà a casa. I a l'altra banqueta, Svetislav Pešić marca el camí per guanyar avui a una pista a priori fàcil.
Nosotros sabemos esto y se preparamos a dar máximo en este momento que podemos y seguro que se necesita un juego 40 minutos, concentración, buena defensa, no balones perdidos.
Aquest vespre a partir de les 9, doncs, transmissió del partit, com sempre, ja per la web i l'app de Catalunya Ràdio. I Ernest, encara un últim apunt de bàsquet. L'NBA viu de dol per la mort de David Stern. Va ser el màxim comissionat durant molts anys, el seu màxim dirigent de la Lliga. Quin paper va tenir Stern? Molt important. Va estar-hi 30 anys al capdavant en aquesta Lliga Professional de Bàsquet dels Estats Units.
Stern ha convertit el bàsquet en un esport global, avançant altres dos esports dominants als Estats Units, com poden ser, per exemple, el béisbol o el futbol americà. I això és en part perquè va saber adaptar Stern al bàsquet a internet en l'explosió d'aquesta xarxa, i el 2002, després de 20 anys, va passar el relleu a Adam Silver, que és un continuador del seu llegat. Stern tenia 77 anys.
I també s'acosta al Dakar. Aquesta tarda marxa cap a l'Aràbia Isidre Esteve, un dels pilots catalans amb més experiència en aquest rally. La majoria dels pilots ja han viatjat cap a l'escenari de la prova. Alguns començaran a passar d'aquí poques hores les verificacions dels seus vehicles. Avui acabem el nostre repàs de tots els catalans que hi participen, amb els que ho fan amb buguis, Montse.
Doncs sí, són 6 pilots catalans que participen en 4 equips diferents. El favorit és el manresà de 40 anys, Gerard Ferrés. Després de córrer el Dakar 11 temporades en moto i fer segon l'any passat en buguis, Ferrés busca el triomf amb el seu Can-Am.
Mira, no sé si som favorits o no, el que està clar és que l'equip ens ha donat les eines com per poder-ho fer bé, per poder competir com per guanyar. L'any passat vam estar molt a prop i aquest any arribem bé. Amb l'Armand hem fet un molt bon treball, l'equip, el cotxe també és, ostres, un molt bon cotxe, i ara doncs començarem amb aquesta... sabient això, que ens trobarem amb molts rivals, amb un Dakar molt, molt complicat, però amb aquest objectiu de lluitar per la victòria.
Ferrés estarà acompanyat per Armand Monleón, que farà el seu 5è Dakar, el primer com a copilot. Un històric del Dakar, en Rafa Tornavell, participarà per 25a vegada al rally. Gairebé sempre ho ha fet en cotxes. El pilot de Granollers, de 58 anys, serà copilot de José Luis Peña, amb un Polaris, i confia en acabar entre els 5 primers d'aquesta categoria. Amb un altre buggy, Can-Am, correran Santi Navarro i Marc Solà. El pilot de Vic, de 30 anys, ha disputat 4 Dakars en moto i ara ho farà de copilot.
Al final sempre he anat en moto, navegat tu sol, obrint molta pista i tot. La visió que tens, veient jo parlant amb el meu pilot i això, que veus de cops coses que ells no veuen. Al final suposo anar sempre sols, amb la moto tenir més perill també i observar coses o traçades. Ells no ho veuen i nosaltres, amb el cotxe vulguis no vulguis, hi ha moments que és pitjor per si t'equivoques, l'hora de girar, a veure si t'has equivocat o no, que amb la moto gires al cap i ja està, amb un cotxe has de fer la maniobra, però no controlem el cotxe, en teoria si vas anticipant-te tot, també notes que tens com una mica més de temps i tot per veure-ho, saps que amb la moto és allò, un segon a baixar el cap i verificar.
Amb un altre Can-Am hi haurà el càntabre Xus Pures, que anirà acompanyat del pilot de Granoller Xavi Blanco, que va poder disputar el Dakar en terres africanes el 2004 amb moto.
I el Dakar, que és el primer esdeveniment important de l'any que acabem d'obrir, aquest 2020. Ara farem un repàs de tot el que ens espera aquest any. Agafeu l'agenda i apunteu.
El 2020 és any olímpic i paralímpic. El 24 de juliol comencen els Jocs de Tòquio. Podrien començar demà mateix, perquè tot està a punt, com explica Thomas Bach, el president del Comitè Olímpic Internacional.
Realment puc dir que no he vist mai cap ciutat olímpica tan preparada, amb tots els seus preparatius, tal com ja ho està a Tòquio.
Les instal·lacions estan enllestides, encara no se sap tots els esportistes que hi aniran. En aquests mesos, fins al juliol, es disputen nombrosos tornejos preolímpics. Una cinquantena llarga d'esportistes catalans ja tenen assegurada la presència a Tòquio. L'altre gran esdeveniment esportiu del 2020 és l'Eurocopa de futbol. En format diferent, repartida en diferents subseus, Bilbao acollirà els partits de la selecció espanyola, una de les favorites. Entre els catalans de la Roja, el davanter Dani Olmo.
Creo que la Eurocopa aún queda un poco lejos. Yo trabajo día a día para dar lo mejor de mí. Ahora, en este momento, estoy aquí con la absoluta y voy a seguir trabajando para tener una oportunidad y, claro, ¿por qué no poder repetir?
Messi, Suárez i companyia jugaran per la seva part la Copa Amèrica. Pel que fa a competicions de clubs, Lliga i Copa pel Barça i l'Espanyol, Supercopa pel Barça, Europa League per l'Espanyol, la Champions, aquella copa linda que desitja Leo Messi pel Barça.
Obviamente que la Champions es algo especial y todos los años la queremos ganar, pero somos conscientes que la Liga es lo más importante, que la Liga te lleva después a estar bien en Champions, en la Copa del Rey, que es muy difícil no estar bien en la Liga y después poder competir por la Champions cuando toca jugar.
A la Champions femenina i al Barça, el 2020 també ens porta la Copa Davis, els quatre grans de tennis, els quatre grans de golf, la Vuelta, el Giro, el Tour i la Volta, que enguany celebrarà el centenari. Ja hem dit que comença el Rally Dakar, també tenim Mundial de Fórmula 1 i el Mundial de Motos, que intentarà tornar a revalidar Marc Márquez.
No és bo ficar-se un sostre a la vida, però està clar que algun dia no podrem guanyar, no? O algun dia se'ns escaparà. Ho hem de seguir fent o hem de seguir vivint aquest somni i a partir d'allà veurem. Però la pressió i les ganes cada any seran les mateixes, intentar fer-ho el millor possible. Això vol dir intentar guanyar campionat.
També Mundial de Futbol Sala, Europeus d'handbol, waterpolo i natació i les competicions continentals de clubs d'esports d'equip.
Apuntem encara abans d'acabar que l'NBA aquesta matinada els Suns de Ricky Rubio han perdut 117-107 amb els Lakers de LeBron James. Rubio ha fet 6 punts, el més destacat però és que no ha acabat el partit, s'ha fet una lesió, ha relliscat i s'ha fet mal al maluc. El parquet de la pista dels Lakers estava moll per la caiguda d'un jugador, no l'havien aixugat bé i ara Ricky Rubio està pendent d'una revisió mèdica.